Sempre amb tu, la Cala Ràdio, dijous 9 de novembre. Avui la jornada la volem començar amb una exposició que arriba al nostre municipi després de passar per diferents ciutats i pobles del nostre entorn. Una exposició que, sens dubte, l'esperàvem. El passat mes de juny vam parlar sobre del que tracta aquesta exposició aquí al programa. Ho vam fer amb l'historiador local Xavier Figueres. Si us recorden, vam parlar dels infants i del doctor Frías. Un doctor que va passar pel municipi a principis del segle passat i que va tindre un paper molt destacat amb el món de la puericultura, nom que fins a l'època poc se'n parlava o gens se'n parlava. Arriba l'exposició de l'any Frías, any no pas de la seva, del seu naixement o de la seva mort, sinó de l'any en què va començar o va crear la institució de l'Institut de Puericultura a Reus. Avui volem parlar sobre aquesta exposició, sobre el treball que han portat a terme des de la comissió de l'any Frías amb l'Eduard Prats, que és el coordinador general de l'any Frías, i amb la Marga Gonzalvo Sirac, la comissària de l'any Frías també. Com esteu? Bon dia, benvinguts a la Cala Ràdio.
Bon dia.
Any Frías, a Reus el doctor Frías va ser una persona, Alexandre Frías Roig, important, per la Mella de Mar també.
Sí, i tant. I tant. Entre altres coses perquè aquí va començar la seva carrera professional. Ell acaba el 1902 els estudis a la Facultat de Medicina de Barcelona i el primer lloc de treball estable que té, dos mesos després d'haver acabat, és l'Ametlla de Mar. I ve aquí a fer de metge general, de metge de tota la població, i per tant, i aquí s'hi està 7 anys, i deixa una petjada molt important, com i queda molt clar encara amb la memòria de les persones i amb la memòria de l'Ametlla de Mar, perquè l'Ametlla de Mar li dedica a la seva biblioteca pública i li posa el nom Biblioteca Doctor Frías.
Molta gent de l'Ametlla recorda el doctor Frías per la seva vessant de metge i potser gràcies també a l'any Frías i a la feina que s'ha vingut donant a terme posteriorment, també se'l recorda com el, no direm de la pediatria, però sí de la puericultura, és a dir, d'aquella pediatria més infantil, dels lactants, dels nadons. I justament vam conèixer molts detalls al juny, però ens agradaria recuperar. Per què aquesta tasca dels més petits, dels nadons, va engegar el doctor Frías? Què li va passar pel cap o què va veure aquí a l'Ametlla, imaginem, per despertar-li aquest cuquet de començar a treballar en aquest sector d'edats que possiblement fins a l'època no es cuidaven massa?
Quan va acabar la carrera, en 1902, a Barcelona, va venir aquí a l'Ametlla de Mar a treballar. Va veure que hi havia molts nens que morien, moltes mares morien. I els pares tampoc sabien molt bé què fer, les àvies, els germans. I va començar a qüestionar-se una mica perquè havia estudiat aquesta carrera. I des d'aquí, des de l'Ametlla, sabem que va estudiar molt les malalties infeccioses que havia aquí al voltant. I amb això va començar a apropar-se una mica més als nens, a la higiene, al sol, a la necessitat de nutrició, a la necessitat una mica de veure com era la seva alimentació i millorar-la. I va difondre una mica doncs, aquesta pediatria bàsica o elemental o una puericultura molt bàsica de l'higienisme, que també estava tot arreu d'Europa, estava molt també a la part d'Amèrica. I va iniciar-se en coses molt normals, que era com rentar doncs, utensilis per cuidar els nens, o rentar-se les mans, o com el sol era molt necessari, com les diferents llets podien alimentar el nen o no alimentar-lo, etc.
Clar, ens trobem en una situació que ara pensem en tot això de la lactància materna, pensem en l'alletament, pensem en la higiene, i això no ens passa pel cap, però sí, clar, si ens transportem a inicis del 1900 la situació era molt diferent. Hi ha moltes històries aquí, vam contar algunes, però sigui una mica el problema que ens trobàvem a l'Ametlla de Mar. Suposo que en molts altres municipis aquí les característiques d'un poble mariner és que la higiene doncs, era a vegades escassa també per la manca doncs, de costum o la manca d'algú que indiqués les normes que hi havia d'haver. I això ho reproduïm molt bé amb una cosa que sí que recull el doctor Frías, que eren les tisores per tallar el cordó umbilical.
Sí. Abans,
vinga,
abans de parlar de les tisores, voldria dir que aquest concepte d'higiene i de neteja no solament era de manca d'higiene i de neteja, no solament era propi de la població general, pogués ser l'Ametlla, pogués ser Reus, pogués ser Tarragona, pogués ser, sinó inclús en les pròpies institucions sanitàries, els cirurgians en aquella època operaven amb bates que no es canviaven entre intervenció i intervenció. I és més, el cirurgià millor és aquell que tenia la bata més tacada de sang i d'altres productes. Ho dic una mica per treure'ns tots plegats aquesta preocupació de com eren de poc higiènics o de no tan higiènics els nostres avis o els nostres besavis. Per tant, aquest concepte de neteja era un concepte que no era compartit majoritàriament. Dit això, la mortalitat infantil en l'estat espanyol a principis de segle XX era 200 nanos de cada 1.000 es morien en el primer any de vida. 200 de cada 1.000. Això era comú a Catalunya i a les altres parts de l'estat espanyol i també a Europa. Quan el doctor Frías arriba a l'Ametlla, ja se sabia això, però es dona compte a l'Ametlla que a més existia aquí, en aquest lloc, concretament un altre problema, que era la elevada mortalitat infantil perinatal, vol dir en els primers dies de vida del nadó, després del part. I llavors és quan ell demana permís per assistir als parts, que llavors eren assistits per llevadores aficionades, per llevadores gent de bona voluntat del veïnat, que ajudaven a les mares a tenir els crios, i quan li deixen assistir als parts, ell es dona compte de seguida per què es morien tants nadons en els primers dies. I és perquè moltes llevadores eren dones que treballaven amb el peix i utilitzaven per tallar el cordó umbilical les mateixes tisores que portaven penjant de la cintura tot el dia per tirar endavant les seves feines. No? Quan ell va dir que això podia ser la causa de la infecció del melic i que a través d'aquesta infecció del melic el nadó es moria per una sepsis, recordem que en aquella època no hi havia antibiòtics, doncs al canviar, quan aquí es va canviar el costum i es van tallar els cordons umbilicals amb tisores netes, la mortalitat perinatal de l'Ametlla de Mar va desaparèixer. I això no sabem si va ser en poques setmanes o uns quants mesos, però el doctor Frías va ser d'allò de dir no seràs profeta amb la teva terra. Doncs ell ho va ser. Va arribar aquí i als pocs temps era profeta en la seva terra. La gent l'adorava perquè havia salvat de la mort a moltes criatures.
Això en els primers dies de vida, en les primeres hores també, perquè evidentment el tall del cordó umbilical era immediat en el part, però després evidentment entenem que hi havia doncs, la continuació. Però sí que també és cert que hi havia també una fixació amb l'alimentació dels nadons i d'aquells primers, perquè bé, també per falta de cultura entenc que ara en parlarem després de l'exposició alguns missatges que llançava el doctor a la població i en especial entenc a les mares embarassades, perquè suposo que hi havia una manca de saber com s'havia de donar la llet, quant de temps, si la dona no podia tindre llet, que havia de fer, quan s'utilitzaven llets de substitució. Clar, avui en dia anem a la farmàcia i comprem llets especials o als supermercats mateixos ja, i en canvi abans això no ho teníem, i per tant entenc que aquí hi havia tota una sèrie doncs de... entenc que la ciutadania no coneixia, que la gent no coneixia i s'anava actuant per la manera tradicional, no? o per la sabidoria popular, podríem dir, i entenc que la medicina aquí, o el doctor Frías en aquest cas, va fer també un salt en com s'havia d'anar introduint l'alimentació als petits, perquè moltes vegades també tenien problemes digestius per ingerir aliments sòlids que després no podien digerir correctament.
El doctor Frías va fer una tasca molt important de divulgació de l'higienisme i divulgació de la nutrició dels nens. Va fer el que dius, una mica de cartells, i també va fer educació i formació a mares i pares com alimentar i alletar els nens, com netejar-los, com netejar el pit, com fer una llet que sigui bona. Bueno, tot això va ser una tasca de divulgació molt llarga i de molts anys, que finalment va acabar, doncs, això, baixant la mortalitat infantil, pujant l'esperança de vida, en aquella època que encara no havia ni antibiòtics, o sigui, va ser una tarea molt bàsica i molt de salut pública. I aquesta tarea d'educació, doncs, és que és la que està arribant fins ara, no? I la que podem apropar també a molts pobles d'altres continents que encara tenen una mortalitat infantil molt elevada, perquè aquí ara mateix tenim una mortalitat infantil de 5 de tant per mil, o sigui, 5 nens de cada mil que moren, però moren de coses perquè ja han nascut malament.
Per tant, ja no és per unes qüestions més bàsiques, com sí que passava a principis de segle passat. Digue'm, Eduard.
Ell deia, no em porteu els nens malalts. Jo vull veure els nens quan estan bons. I el que vull és que no em malalteixin. Per tant, posava l'accent en allò que tu has comentat al començar, amb la puericultura. La prevenció. En aquest sentit, sí que va ser una persona, no era l'única, ja hi havia altra gent al món que creia en la prevenció, però imagineu-vos quan se portava un metge, un malalt, un nen malalt, en aquella època, que portava 4 o 5 dies amb febre, amb vòmits, amb diarrees, malnodrit, no hi havia antibiòtics, no hi havia possibilitat d'administrar sèrums per via endovenosa. Doncs les probabilitats de que aquell nano morís eren molt altes. Ell deia, no me'ls porteu malalts, jo els vull veure sants.
I una altra cosa que vull apropar és que era un metge de família i era un metge de servei. Estava per tota
així
la família.
Així va començar la seva carrera, clar, exacte.
I per totes les famílies, donava igual. Alguna persona li podia pagar perquè en aquell moment es pagava la pediatria i anar al metge es pagava, però ell a molta gent no li pagaven i després li retornava una altra vegada. Era una persona en aquest, bueno, molt generós i molt generós amb tothom, o sigui que realment per això suposo que va poder difondre tant la pediatria, perquè no tenia un grup de gent, tenia amb tothom.
Hem dit que, clar, aquí va començar, diguem-ne, aquest cuquet pel món de la puericultura i de la pediatria. El 1909 el doctor Frías va crear la seva primera consulta de pediatria a Reus. Va fer un viatge europeu anys posteriors per veure què hi havia en altres països i aquí també va agafar un gran bagatge. I és a partir del 1917, quan crea l'Associació Reusenca de Caritat per ajudar les mares lactants, ja és el 1919 també, amb aquesta efemèride, quan crea una mica l'Institut de Puericultura de Reus, la gota de llet. Expliqueu-nos, què és això de la gota de llet de cara a la gent que ens ubiqui, perquè és un edifici que potser molta gent de la cala ha degut veure des de fora i algun cop potser s'haurà preguntat si no sap què és i ara potser hi troba vinculació.
La gota de llet era el nom popular que es donava a aquestes institucions que hi havia per tot l'estat espanyol i també per Europa, algunes creades 10 i 15 anys abans de la que es va crear a Reus, per tant no és la primera ni molt menys, i eren institucions que es dedicaven sobretot a promoure la correcta alimentació infantil i sobretot en el primer any de vida la lactància adequada. Quan la mare podia alimentar el nadó, la lactància que es promovia era la lactància materna, naturalment, però a vegades per raons de que la mare treballava o la mare no tenia prou salut o no era, per alguna raó no podia, o la mare s'havia mort llavors, en el part, cosa que no era infreqüent en aquella època, el nadó s'havia d'alimentar de manera artificial. I aquests instituts, a part de promoure la lactància materna, el que procuraven és elaborar llets procedents de la vaca i de la cabra, llets adaptades, elaborades científicament al propi institut i que es repartien diàriament a partir de les 9 del matí amb envasos esterilitzats perquè els nadons poguessin alimentar-se durant les 24 hores del dia. No hi havia dissabtes ni diumenges, tots els dies, perquè els nadons menjaven tots els dies o mamaven tots els dies. Ara, en alguns llocs o en molts llocs, aquestes institucions eren exclusivament gotes de llet, aquest nom una mica poètic, no?, per referir-se a que estaven orientades a afavorir l'alimentació infantil. La tasca del doctor Frías, com ha dit la Marga, va ser molt més àmplia. Ell va incloure amb la seva dedicació la investigació, les vacunes, les revisions mèdiques escolars, l'educació als pares i a les mares. Ell sabia que ell podia dedicar 10 minuts a un crio, o 15, o mitja hora, però qui estava tot el dia amb el nano era la mare. Mm-hmm. Per tant, si tenia la mare com una bona col·laboradora, ell tenia molt de guanyat, no? Llavors, el mèrit del doctor Frías i l'impacte que això té sobre la mortalitat infantil té a veure en que ell, diguéssim, probablement, hem dit, aquests que l'estimem tant, no va inventar res, però va copiar tot el que va poder de totes les tendències del moment i tot ho va incorporar en benefici del nadó.
Bé, sí que copiar o no copiar, perquè hi ha una cosa que és la leishmaniosi, una malaltia que hi havia a la zona i que no s'acabava de detectar o no es pensava, i per tant ja existia la malaltia, es coneixia, però no es detectava bé o no es diagnosticava bé aquí. Per tant, d'alguna forma, copiem, però també encertem.
Sí, tens raó. També he sigut jo una mica exagerat amb aquesta afirmació.
No, potser el que diu el doctor Prats és que no li donarien el Premi Nobel per una causa concreta de medicina o de química o alguna cosa, sinó que li donarien el Premi Nobel de la Pau o el Premi Nobel de la qualitat de vida o d'una millora general de la població.
Correcte. Hem volgut introduir el tema de l'Institut de Puericultura, que és molt important, que és molt capdalt en la seva història, que aquí ja no ens va tocar, diguem-ne, de primera mà, perquè la seva història, podríem dir, mèdica arranca la cala, però quan desenvolupa la seva gran part de l'activitat ja és a la seva ciutat, a Reus, perquè entenc que molts dels elements, molts dels objectes que hi havia en aquest institut, avui, o als seus despatxos personals, avui ja els tenim instal·lats al Centre d'Interpretació de la Pesca, i a partir d'aquest dissabte, de les 11 del matí fins a la 1 del migdia, la gent ja podrà entrar a veure-ho. Explicarem els horaris en aquesta sintonia pròximament, perquè hi ha diversos dies i diversos horaris, per no liar-ho ara, però d'entrada, important explicar què veurem en aquesta exposició. Em sembla que hi ha com a tres parts, no? Una part, diguem-ne, més personal, una part més mèdica, clínica, i una part
de laboratori.
Propagandística, potser?
De?
Una part propagandística, potser?
Sí, propagandística, sí.
Quins objectes veurem en aquesta exposició?
Divulgadora, sí, divulgadora. Veurem rètols, caricatures, imatges molt gràfiques que d'alguna manera intenten enviar un missatge, a vegades missatges tan rotunds com el biberón sempre és malo, no? Clar, això no ho pots, no ho pots afirmar, però ell què buscava amb aquests missatges tan simples? Doncs mirava de canviar mentalitats, però evidentment científicament no es pot dir que sempre és dolent el biberó. Algunes vegades el biberó salva la vida dels crios, no?
De la seva vida personal també comentem que va començar a la Metlla de Mar. De 1902 a 1909 va estar aquí com a metge. Aquí es va casar, aquí va tenir la primera filla i possiblement va viure en alguna d'aquestes cases. També era oficial de carabiniers, era inspector mèdic del grup de pesca que havia, que posa. Era una persona molt afincada a la Metlla i surt un parell de fotografies del doctor Frías aquí al poble.
Per tant, aquí podrem veure, entenc, material de tot tipus.
Sí, podem veure...
Temes clínics que avui en dia no ens sorprendrien, però en aquella època eren tot una descoberta, potser, o tot un tema que no es veia encara.
El material de laboratori, que ara algun d'aquest material avui de dia encara seria útil i actual el material de laboratori, que es veurà que és envellit perquè té 100 anys o 90, però en aquella època era el més avançat que hi havia. En aquest viatge que va fer per Europa a finals del 13, durant dos mesos i mig, va estar a París, va estar a Brussel·les, va estar a Ginebra, va estar a Amsterdam, va estar a Lausanne, va estar a Berlín. No solament va contactar amb persones, amb metges, amb puericultors, amb gent experta en el món de la salut, sinó que va connectar també amb les millors fàbriques d'instruments, microscopis, bàscules de precisió, instruments per esterilitzar material quirúrgic i material assistencial, etc. Per tant, diguéssim, és el que dèiem, ell no va anar solament a entrevistar-se amb no sé qui o a aprendre doncs, una determinada tècnica, sinó que amb aquest viatge un li dona la sensació de que des de primera hora del dia fins a l'última hora ell estava aprofitant, quan no estava en un hospital, estava en una consulta veient com feien visites als pacients, o estava en una botiga o una fàbrica d'instrumental mèdic mirant què és l'últim que podia comprar. En aquella època ell comptava amb el mecenatge d'una persona rica, que era l'Evarist Fàbregas, un prohom de Reus, que s'havia fet ric amb el transport marítim. I va continuar anant-li molt bé les coses, perquè l'any 14 comença la Primera Guerra Mundial, Espanya no entra en la guerra i els transports de l'Evarist Fàbregas són molt ben, molt buscats, i durant anys pot subvencionar l'Institut de Puericultura.
No, necessari, clar.
No solament va fer l'edifici físicament, sinó que el va equipar amb la tecnologia més actual del moment.
Veurem moltes qüestions en aquesta exposició. Hi ha un detall que a mi m'agradaria explicar, que són les incubadores. Que són incubadores que avui en dia tots ens les imaginem, però aquella època eren difícils. I eren incubadores, a més, portàtils.
Ell va portar alguna incubadora de països d'Europa per començar a veure com funcionava i per veure si realment suportaven la qualitat del nen o la millora del nen. Va veure que sí i va començar a configurar uns mobles que són petitons com unes tauletes on es posava el nen, i a baix de tot es posava un termostat i es calentava una mica i el nen estava calentet. I això es podia portar de casa en casa quan el nen ja estava malalt o havia nascut una mica primerenc i tal. Es portava per escalfar-ho i poder així aguantar una mica la vida del nen, i va millorar molt el que era l'esperança de vida dels nadons al principi. De les primers dies o les primeres hores o les primeres setmanes. Sí, sí.
Cal recordar que en aquella època a les cases es passava fred, i un nadó nascut prematurament o malalt, diguéssim, es podia morir simplement de fred, no? I el segon aspecte que aquestes incubadores aportaven era aïllar el nen de les mosques i mosquits de l'entorn. També cal recordar, i no cal anar tants anys enrere, que les cases estaven, sobretot en segons quines èpoques de l'any, plenes de mosques i mosquits. I un nadó que regurgita llet, que té moquets, que té baves, etc., és un cau, no?, de mosques i mosquits que poden anar allí. I dins de la incubadora, amb les seves parets de vidre i fusta, pues el nadó estava protegit també dels insectes.
És un dels objectes aquest que podran veure vostès en aquesta exposició de l'any Doctor Frías, que arriba després de passar per molts municipis a l'Ametlla de Mar, després de passar per Tarragona, per Salou, per Reus, per l'Hospitalet, arriba aquí a casa nostra, i que la podran veure, com dèiem, a partir d'aquest dissabte, d'11 a 1 pel matí. i després amb una sèrie d'horaris que anirem explicant aquí al Sempre amb tu, també a la ràdio i a través dels canals habituals de comunicació, perquè sàpiguen quan la poden visitar. Estarà fins a finals de mes al nostre municipi. Convida tothom, per tant, Eduard Margà, a que la visitin, perquè aquí hi ha molta feina, que no es pensin que ara que han anat voltant, no, aquí porteu molt de temps, jo diria que un any i només i tot.
Molt bé.
Eduard Prats, coordinador general de l'Any Frías, Marga Gonzalvo Sirac, comissària també d'aquest Any Frías, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest dijous al Sempre amb tu, per fer aquesta feina importantíssima d'explicar al final també d'on venim, perquè gràcies a també la tasca del doctor Frías, avui som aquí i per tant també és bonic conèixer que gent del nostre territori, gent de Reus, que la gent de la Cala és molt de Reus, això és també important que ho sapigueu, doncs que ha col·laborat en que avui en dia doncs també coneguem la puricultura des d'un altre punt de vista. Eduard, Marga, moltíssimes gràcies. Bon dia.
Gràcies.